Buenas tardes a todos y a todas. Ahora vamos a dar continuidad al evento. Es el tercer debate. Intervendrá María Barcons de la Universidad Autónoma de Barcelona con la ponencia titulada Ciudadelas de la Soberbia, reflexiones críticas sobre las agresiones sexuales y la justicia en el pensamiento de Marta Nussbaum. Y la contraponencia estará a cargo de Víctor Merino de la Universidad Rovira y Virgili. Les recuerdo brevemente que son 25 minutos para la ponencia, 10 para la contraponencia y después tendremos el debate. Bueno, cuando quieras, María, puedes empezar. Muchas gracias.
Bé, bon dia a totes i a tots. Agrair a l'organització, als companys i companyes de Filosofia del Dret de la Universitat de Girona, l'organització i l'acollida avui aquí. La meva ponència, com veieu, sí que en el títol estava en castellà, però l'he traduït al català, no? Que es titula Baluards de Supèrbia, reflexions crítiques sobre les agressions sexuals i la justícia en el pensament de Marta Nussbaum. En la ponència titulada Baluards de Supèrbia, em centraré en exposar i comentar l'obra Baluards de Supèrbia, violència sexual, responsabilitat i reconciliació de Marta Nussbaum. És una obra original publicada el 2021 en anglès i després, posteriorment, va ser traduïda al castellà i al català. Comentar que he utilitzat per treballar l'obra, la versió en castellà, perquè no havia descobert que hi havia la versió en català, i que us la porto avui aquí i regalo a la gent de Filosofia del Dret de la Universitat de Girona el llibre de la Marta Nussbaum amb la versió catalana, després us el donaré. Abans d'entrar una mica en el pensament, no, concretament de l'obra de Baluards de Supèrbia de la Marta Nussbaum, m'agradaria comentar una mica doncs, qui és, no, la Marta Craven Nussbaum. Va néixer a Nova York el 6 de maig del 1947 i és una de les filòsofes contemporànies més influents en l'àmbit de la filosofia del dret, la filosofia política, l'ètica i els estudis clàssics. Actualment ocupa la càtedra Ernst Freud com a professora distingida de Dret i Ètica a la Universitat de Chicago. Desenvolupa la seva activitat acadèmica tant a la Facultat de Dret com al Departament de Filosofia d'aquesta universitat. Es va doctorar en Dret i Ètica a la Universitat de Harvard i va exercir la docència a Harvard i a Brown. Nussbaum ha publicat més de 2 dotzenes de llibres sobre justícia social, justícia global, drets humans, igualtat de gènere, nacionalitat, discapacitat, emocions i democràcia liberal. Entre les seves obres més reconegudes destaquen The Fragility of Goodness, Sex and Social Justice, en moltes d'altres com aquesta obra que avui exposo aquí. Un dels seus llegats més significatius és el desenvolupament de l'enfocament de les capacitats, formulat conjuntament amb l'economista Amartya Sen. Aquest enfocament, que identifica una sèrie de capacitats humanes essencials com a criteris normatius per avaluar la justícia social i el desenvolupament humà, ha tingut una enorme incidència en la teoria política contemporània i en organismes internacionals vinculats al desenvolupament i als drets humans. M'he centrat en aquesta obra i en aquesta autora perquè des de fa uns anys duc a terme recerca sobre violències sexuals, concretament sobre agressions sexuals i específicament sobre l'aplicació i interpretació, no, del sistema judicial en casos d'agressions sexuals, mites i prejudicis sobre les agressions sexuals, sobre les víctimes i agressors, entre d'altres. He tingut l'honor de participar en projectes competitius liderats per les meves mestres i doctores, la doctora Bodelón i la doctora Higareda. L'obra que avui presento se centra en 3 àmbits que l'autora anomena Baluards de Supèrbia, en català i en castellà Ciudadelas de la Soberbia, on persisteixen dinàmiques de poder que afavoreixen la impunitat. I quins són aquests 3 baluards? Són el poder judicial, les arts i els esports. Ella també n'esmenta algun més, no?, que després, si voleu, comentarem. Analitza aquests àmbits en el context geogràfic d'Estats Units, no? Per tant, tinguem-ho en compte i després sí que podem fer alguna mica perspectiva comparada. Estructuraré la meva ponència amb els següents punts. En primer lloc, presentaré, intento breument, perquè el llibre és molt dens, el breu marc teòric conceptual de l'obra de Nussbaum. Posteriorment presentaré casos de violències sexuals, no?, dels Estats Units que ella mateixa utilitza per demostrar, no?, per mostrar el seu marc conceptual, no?, amb casos reals. I finalment exposaré algunes humils reflexions crítiques sobre l'obra i el pensament. El marc teòric el centraré sobretot en parlar d'autonomia i subjectivitat, el concepte de la supèrbia, la cosificació i desigualtat estructural, els baluards de supèrbia, que ja he comentat que eren el poder judicial, les arts i els esports, la crítica, l'enfocament punitiu, ira i venjança que fa l'autora i la proposta final que ella també finalment fa sobre responsabilització o responsabilitat i reconciliació. Marta Nussbaum examina en la seva obra com la violència sexual, l'abús de poder i la supèrbia masculina se sostenen en estructures socials profundament arrelades. La seva tesi principal és que la violència sexual, ella inclou agressió sexual i assetjament sexual en el context, recordem, dels Estats Units d'Amèrica. En paraules literals de l'autora, no és només un problema d'uns quants individus malalts, aïllats, sinó el resultat de sistemes institucionals que permeten, encobreixen i normalitzen la cosificació de les dones. Segons l'autora, se segueixen negant a les dones certs atributs clau dels éssers humans plens i iguals, com si fossin mercaderies o objectes per a l'ús masculí. Dos atributs centrals d'un ésser humà ple, segons l'autora, són l'autonomia i la subjectivitat. Per tant, ella defensa que l'agressió, les agressions sexuals i l'assetjament sexual representen una profunda violació de l'autonomia i de la subjectivitat. Moltes vegades en què la desatenció a allò que les dones pensen i senten és tan profunda que se les arriba a imputar una subjectivitat espúria, no?, que ella anomena, que és el que ocorre quan se sosté que un no vol dir sí i que les dones en el fons gaudeixen amb el seu sotmetiment sexual forçat. Segons l'autora, la negació de drets i privilegis per a les dones es pot tractar de justificar-se per dues vies diferents, el sexisme i la misogínia. L'autora parteix també de la idea que els homes, que en la mesura que es recolzen i es beneficien d'una estructura de poder legal i social que nega sistemàticament a les dones el ple respecte a la seva autonomia i a la seva subjectivitat, estan sent misògins passius i ajudant a fer efectiu la desigualtat de poder i privilegis de la que neixen aquests abusos. Per l'autora, la supèrbia és un eix, no?, i un tret central en la seva obra i ens diu que és un tret que implica que la persona es cregui per sobre d'altres i pensi que aquestes altres no compten del tot com a persones. La supèrbia compta amb múltiples variants. Tindríem la supèrbia racial, la supèrbia de classe, la supèrbia de gènere. Segons l'autora, se'n pot tenir una i no les altres. La supèrbia masculina és, per Nussbaum, el motor emocional que sosté les desigualtats de gènere i justifica l'apropiació del cos de les dones. En paraules exactes de l'autora, la supèrbia de gènere és barata i fàcil en una cultura que sotmet a les dones per la via legal i social. Un altre concepte a tenir en compte és el fàstic projectiu, una font de resistència a la credibilitat dels testimonis de violències sexuals de les pròpies dones. Segurament, no?, haureu sentit en molts àmbits les frases, afirmacions de segur que són unes marranes, segur que ho estaven demanant a crits. Una forma d'eludir la recerca de justícia legal de les dones i retratar-les d'aquesta manera, com si no fossin més que brutícia. L'autora reprèn també la seva teoria sobre la cosificació, Reconeixement també a altres teòriques i en la que es basa, no?, part del seu, de la seva obra i el seu pensament, de la Catherine MacKinnon i l'Andrea Working, mostrant com en societats patriarcals les dones es veuen reduïdes a objectes. Ella ens presenta diferents formes de cosificar a un ésser humà en el context de les relacions sexuals, però també ens diu que és aplicable, per exemple, a l'esclavitud o a les relacions laborals, entre d'altres àmbits. Ens presenta diferents formes de cosificar, no?, que presenta en 8 tipus de cosificar, que seria l'instrumental, que és a dir, els cosificadors tracten el seu objecte com una mera eina per als seus fins, finalitats. No autònoma, els cosificadors tracten el seu objecte com si no disposés d'autonomia i d'autodeterminació. Inert, els cosificadors tracten el seu objecte com si manquessin de capacitat per actuar i inclús d'activitat. Canjeable, intercanviable, els cosificadors tracten el seu objecte com si no tingués uns límits on la integritat s'hagués de respectar, com si fos quelcom que es pot desfer, no?, matxacar, penetrar o assaltar. Apropiable, els cosificadors tracten el seu objecte com quelcom que es pot posseir o adquirir, comprar o vendre, o senzillament que es pot usar com una propietat. La manca de subjectivitat, els cosificadors tracten el seu objecte com si fos quelcom que la seva experiència, els seus sentiments, tot suposant-los-hi, no tenen per què ser tinguts en compte, per tant, menys tinguts. I silenciable, afegeix ella, els cosificadors tracten el seu objecte com si fos incapaç de parlar. L'autora se centra sobretot en la negació a l'autonomia, la negació de la subjectivitat i la instrumentalitat. És a dir, al llarg de la seva obra no utilitza totes aquestes tipologies de cosificació, sinó que se centra en aquestes tres. Segons ella, aquesta cosificació erosiona l'autonomia sexual, facilita l'assetjament i serveix d'avantsala per a les agressions sexuals o qualsevol tipus de violències sexuals. Nussbaum, com he comentat ja a l'inici, identifica tres àmbits, no?, el poder judicial, les arts i els esports com a baluars, no?, ciudadelas de superbia, de soberbia, i que en diu també en algun moment, no?, en diu recalcitrants. Ella escull aquests tres àmbits, no?, com a baluars on la supèrbia masculina, el narcisisme i la cosificació de les dones generen entorns propicis per a l'abús i per a la impunitat, i són especialment resistents al canvi. En aquesta ponència no tinc temps, no?, d'explayar-me en explicar, però sí que recomano al qui vulgui llegir la seva obra completa, que exposa diferents exemples, no?, i exemplifica diferents casos i fins i tot també fa un recorregut històric de les diferents legislacions, no?, que per tant demostren, no?, una mica aquestes resistències al canvi. Entrant ja amb el poder judicial, no?, ella parla de supèrbia institucional i impunitat estructural. Segons Nussbaum, persisteixen biaixos que minimitzen o desestimen la violència sexual. Critica el biaix patriarcal en l'administració de justícia i la tendència a minimitzar els testimonis de les víctimes. Afirma que la justícia pot veure's distorsionada pels diners, la influència o la inèrcia institucional, no? Estaria parlant aquí d'un tema també de classe, no? Important que també l'introdueixi. L'argument central de Nussbaum és que el sistema judicial, lluny de ser neutral, sovint reforça aquestes desigualtats de gènere, no? I que aquest sistema té mancances o falla, no?, el sistema, l'estat de dret i a les víctimes en escoltar i creure a les pròpies víctimes, en assegurar vies processals eficaces i en controlar el poder dels agressors situats en estructures privilegiades. Això deriva més que en injustícies puntuals, no?, segons ella, en impunitat sistèmica, no?, perquè ella entén tota aquesta problemàtica no com un tema individual, sinó global i social. El tema de les arts. En relació al món de les arts, l'argument central de l'autora és que en aquest àmbit hi opera el que ella anomena una cultura del geni intocable. Què vol dir geni intocable, segons ella? El creador home és vist com excepcional. A més, el seu talent es converteix en capital simbòlic que neutralitza les acusacions i el sistema cultural construeix mecanismes d'idolatria emocional que impedeixen la responsabilització. L'autor argumenta que la cultura artística ha protegit durant dècades a figures influents acusades d'abús de poder i d'agressions sexuals. És a dir, ella també esmenta alguns casos reals, no d'agressions sexuals, sinó també d'abusos de poder dins aquests baluars. Hi ha hagut, per tant, una cultura del silenci. En el tema dels esports, ella parla de masculinitat tòxica i estructures d'encobriment, comentar també, perquè si no no s'entendria, que ella se centra en l'esport d'èlit i també molt centrat en l'àmbit acadèmic universitari. Respecte als esports, l'autora defensa que són entorns on regnen jerarquies rígides i dinàmiques d'equip que silencien també a les víctimes. Es refereix, no, com he comentat, en l'àmbit de l'esport d'èlit a les universitats. Fa també una crítica, no, a un enfocament punitiu que ella defineix com que té uns trets d'ira i de venjança, tot i que entén la indignació social, l'autora, no, l'exemplifica en algun moment, sí, més d'en algun, en diverses parts del llibre, parla del moviment Me Too, no, a Estats Units, i en destaca els seus beneficis, com el fet de que les dones, no, han perdut la por a denunciar agressions sexuals, que s'ha també desencadenat sentiments de sororitat, però creu que no es va amb sosté que la ira i la venjança no produeixen canvis duradors. És a dir, ens està donant a entendre que a darrere, no, aquest Me Too hi pot haver també sentiments d'ira i venjança. No? Aquí, bueno, jo puc discrepar amb ella, després ho, no, ho comentarem amb el Víctor i amb tots vosaltres. És a dir, ella, per a ella la justícia ha d'orientar-se cap a la responsabilització, la reparació i la transformació institucional. No? I fa una crítica a l'enfocament i a la justícia més retributiva. Aquí podríem fer un paral·lelisme, no, amb el Yo sí te creo, que també hi va bé aquí. I bé, ho deixo una mica pel debat i no em detindré aquí. En la conclusió de Baluars de Supèrbia, vale, Marta Nussbaum defensa una via de transformació institucional i moral que anomena responsabilització sense malícia i generositat sense capitulació. Un model orientat a superar tant la impunitat sistemàtica com la temptació d'un punitivisme venjatiu. Nussbaum sosté que la lluita contra l'agressió i l'assetjament sexual ha d'abandonar tant la passivitat institucional com la ira descontrolada i avançar cap a formes estables de rendició de comptes basades en el respecte a la igualtat i dignitat de totes les persones. Ella en algun moment també parla de la ira de la transició, sí? És a dir, diferencia amb la ira o venjança, que és que pensem en venjança, sí? I que això pot ser perillós, no? Perillós com a sentiment, emoció, i que es pot traslladar, no, amb la venjança, no, més dèspota. I ella ho diu, una parla de la ira, doncs, de transició, és a dir, de moment transicional, però que anem cap a la reparació, no, i al perdó. La seva proposta parteix del diagnòstic, el dret penal i les polítiques públiques, tot i havent i han progressat, no, al llarg dels anys, continuen sent insuficients davant d'aquests baluars de supèrbia, perquè les lleis no poden transformar per si soles les emocions distorsionades com l'orgull, el menyspreu o la cosificació o supèrbia que ella defineix, que fan possible aquesta violència sexual. Per això l'autora advoca per integrar reformes legals amb una pedagogia emocional i cívica capaç de fomentar l'empatia, el reconeixement recíproc i la responsabilitat moral en les institucions i en la vida pública. També rebutja la idea que la resposta a les violències sexuals hagi de basar-se en la venjança o l'humiliació a l'agressor, perquè aquests mecanismes, afirma, reprodueixen patrons de violència i impedeixen processos de reparació duradors. Proposa, per contra, un model de reconciliació matisada centrat en la veritat, el testimoni de les víctimes i reforma institucional profunda i creació de condicions que possibilitin una convivència futura sense subordinació ni por. Hi ha altres conceptes, d'acord, però he volgut expressar i exposar els més importants i passo ja a exposar els casos que exemplifiquen doncs, les seves reflexions i els seus arguments. Són casos de violència sexual dels Estats Units i del primer baluard del poder judicial. M'ha agradat destacar el cas de Kosinski. En el llibre, l'autora presenta el cas del jutge Alex Kosinski, un magistrat molt influent del Tribunal d'Apel·lacions dels Estats Units, que durant anys va acumular acusacions d'assetjament sexual, comentaris obscens i conductes intimidatòries envers dones que treballaven sota la seva autoritat, fiscals, advocades, secretàries judicials i especialment law clerks, que depenien fortament del seu patrocini per progressar professionalment. És a dir, law clerks com si fossin becaris, becàries. L'autora el fa servir com a exemple il·lustratiu de com la supèrbia, entesa com la creença que un té dret a tractar els altres com a objectes, pot formar-se i mantenir-se en institucions jeràrquiques que generen impunitat. Segons l'autora, aquest cas revela cosificació i abús de poder. La víctima no és vista com a igual, sinó com un instrument objecte al servei del superior. Ens diu, afirma l'autora, que hi troba una jerarquia institucional que protegeix l'agressor, que l'ha protegit. Els jutges federals tenen un poder extraordinari i poques vies de supervisió, cosa que permet que les víctimes sentin por de denunciar. També denuncia el fet de que en alguns càrrecs són càrrecs de per vida i, per tant, això fomenta doncs, també aquest poder. Cultura de silencis. L'entorn institucional desincentiva la denúncia perquè qualsevol represàlia pot destruir carreres jurídiques en els seus inicis. Falta de responsabilització real. Les sancions arriben tard o no arriben, reforçant la sensació que la llei no s'aplica igual per a tothom. Aquest cas exemplifica com un baluard de supèrbia pot convertir-se en un espai on la violència sexual i la humiliació es normalitzen i com la societat necessita reformes profundes per garantir responsabilització i dignitat per a les víctimes. El següent cas és sobre el baluard dels esports i em centraré en el cas de Penn State de Jerry Sandusky. El cas Penn State del 2011 gira al voltant d'un dels majors escàndols d'abús sexual infantil en la història de l'esport universitari dels Estats Units d'Amèrica, protagonitzat per Jerry Sandusky. Era coordinador de l'equip de futbol americà i posterior encobridor per part dels càrrecs universitaris. L'autora selecciona aquest cas perquè constitueix un exemple perfectament il·lustratiu de com una estructura institucional dominada per homes poderosos, entrenadors universitaris, responsables atlètics, és a dir, tota la cúpula, pot crear un sistema de supèrbia, impunitat i ceguesa moral. L'abús comès per Jerry, què suposa? Agredir sexualment a múltiples menors al llarg de diversos anys, moltes d'elles vinculades a la seva fundació Second Mile. El que preocupa especialment a l'autora no és només la brutalitat dels fets, sinó la manera com la institució va respondre a les primeres alertes. És a dir, va haver un encobriment institucional. Ell ens diu, l'autora, el baluard en ple funcionament. La universitat, incloent-hi els càrrecs com l'entrenador llegendari Joe Paterno, el president de la universitat, el director atlètic, van silenciar denúncies. No va traslladar informació a la policia i van prioritzar la reputació del programa esportiu i, per tant, de la universitat. Aquest comportament, diu, segons l'autora, és un exemple claríssim del que ella anomena el prideful privilege, una jerarquia masculina convençuda que està per sobre de la llei i que pot decidir quin mal és rellevant i quin no. És a dir, en aquest cas no era rellevant el patiment de les víctimes i, per tant, silenciem i no actuem. L'estructura com a l'esport com una estructura de poder masculí, no? El que suposa el futbol americà universitari, doncs ho hem de tenir en compte, no? Per això he dit a l'inici, no, que tenim en compte que està parlant del context dels Estats Units, però podem fer també paral·lelismes aquí. És una indústria milionària que genera prestigi, diners i identitat institucional. L'autor explica que aquest complex esportiu crea lleialtats internes, pressió per protegir, no? A la mateixa universitat, al programa esportiu, a l'equip, i es normalitzen conductes abusives, una cultura en què els homes de posicions d'autoritat són pràcticament intocables. Tot això configura aquest baluard de la supèrbia on els valors morals es subordinen als interessos del poder. Ens parla també de negligència moral i emocional, no? Com l'arrel del problema. En aquest cas, també, l'autora ens vol destacar que creu que hi ha hagut una objectificació extrema, és a dir, els nens són tractats com a mitjans, no? I no com a fins. Creu que hi ha hagut una supèrbia estructural, són massa importants per caure. Una corrupció interna, protecció dels abusadors per mantenir, o dels agressors per mantenir el programa esportiu que teníem, i fracàs de la responsabilitat. Ningú actua perquè ningú vol trencar el baluard. El tercer cas tenim el de les arts, que és de Plácido Domingo. No tindré temps de comentar-lo perquè me'n vaig directament ja a les conclusions, sabia que m'allargaria. Bé, com podeu veure, també és un cas no suposo que conegut. També l'autora parla de la cultura del geni intocable, dependència professional i silenci forçat, i que hi ha hagut també impunitat, no? I un prestigi. Ell tenia un prestigi artístic i un capital simbòlic i fins i tot segueix actuant amb grans institucions, no? I és reconegut i aplaudit tot i la condemna de les seves agressions sexuals, no? Condemna judicial. Passo ja, si em dóna temps, ja de les conclusions, no? Des d'una lectura crítica d'avaluars de la supèrbia, considero, tot i que la teoria de les capacitats de Nussbaum ofereix un marc teòric valuós per abordar les desigualtats estructurals i la vulneració de l'autonomia i la subjectivitat de les dones, la seva proposta final sobre responsabilització i reconciliació em deixa obert alguns interrogants centrals en el camp de les violències sexuals. En particular, crec que l'autora no aprofundeix de manera suficient en quins mecanismes concrets a través dels quals es perpetuen aquestes violències, no? Més enllà de les emocions, no? Que ella explica, i ni a les condicions necessàries, no? Per a un abordatge integral que inclogui des de la prevenció, atenció, protecció, reparació, recuperació i una resposta institucional coordinada. És cert que les dades mostren que un percentatge molt elevat de violències sexuals no es denuncien, i aquest fenomen planteja qüestions fonamentals. L'augment de denúncies respon a un increment real dels casos o una major disposició de les víctimes a denunciar? Estic d'acord amb la importància dels moviments com el MeToo, el Yo Sí Te Creo, que han contribuït a l'empoderament de les dones i a la centralitat pública, posant l'agenda política i pública a aquests debats, però crec que s'ha de reconèixer el gran impacte i treball fet per moltes juristes feministes i també moviments feministes al llarg de tots aquests anys en avenços normatius i de polítiques públiques. En molts casos, quan la víctima decideix denunciar, cal que ens preguntem quina resposta ofereix l'estat de dret i quines experiències comporten realment el pas pel sistema judicial. Les recerques en l'àmbit de la sociologia del dret evidencien que les víctimes sovint experimenten revictimització, ja sigui a través de pràctiques institucionals que reprodueixen estereotips, manca de credibilitat atorgada als seus relats o de l'ús persistent de mites sobre la violència sexual i sobre el comportament esperat de les víctimes. Diversos estudis mostren també que algunes dones arriben a percebre el procés judicial com més traumàtic que la pròpia violència patida, fet que dificulta la denúncia i explica parcialment les elevades taxes de silenci, és a dir, de no denúncia judicialment. Autores com Baudelon han analitzat extensament aquests factors, destacant com els obstacles jurídics, culturals i institucionals actuen de manera acumulativa i dissuasiva. Malgrat la solidesa analítica de Nussbaum amb la identificació dels tres baluars, és necessari assenyalar també l'absència d'una perspectiva interseccional, crec jo, en aquesta anàlisi. A les violències sexuals no afecten a totes les dones de la mateixa manera. Ella sí que esmenta la raça, la classe social, però trobo a faltar el terme de discapacitat, situació administrativa, condició migratòria, edat, el context rural, no? Crec que falta aquesta mirada per comprendre discriminacions múltiples i també doncs, aquestes dinàmiques, posicions de poder, no? I aquestes, aquests silencis. Crec que, en part, el que denuncia Nussbaum i exposa, ho podria qualificar, no sé si estic dient una bestiesa o no, però em va aparèixer la idea, no?, d'una autèntica omertà institucional, no?, fent analogia del concepte italià de la màfia, que significa un codi de silenci que protegeix els agressors dins d'estructures jeràrquiques consolidades i prohibeix la cooperació amb les autoritats. Com que em queda, ja estic fora de temps, només dir que el plantejament podria enriquir-se amb aportacions de diverses jurídiques i teòriques feministes que matisen o enriquirien o qüestionarien parcialment el marc de l'autora, com Catherine McKinnon, que és una de les seves referents, i Andrea Working, sí que les esmenta en algun moment, però m'esperava que les esmentés més, i m'hagués esperat que també parlés de Kimberlé Crenshaw per la seva teoria de la interseccionalitat o de Martha Feynman, revela que el dret liberal no invisibilitza les dependències i vulnerabilitats estructurals, no? Perquè ella, Nussbaum, és una filòsofa del dret de l'àmbit liberal. M'ha quedat coses per dir, però ho deixo que el Víctor també té moltes coses interessants a dir-me i ho deixo després pel debat. Moltíssimes gràcies.
Muchas gracias, profesora María. Ahora escuchamos la contraponencia de Víctor Merino, acordándote que tú tienes 10 minutos.
Moltes gràcies. Bon dia a tothom. Jo volia començar també agraint la invitació. L'any passat no vam poder estar a la Universitat Rovira i Virgili, llavors aquest any pues, vull agrair expressament que estem aquí l'organització de la universitat que ens acull a la Universitat de Girona, especialment a Lleu. Bueno, dit això, sé que tinc 10 minuts, tallem quan digui, perquè també hi ha coses que tenia apuntades, però que bueno, ara han sortit, que en el seu moment no vaig veure. Llavors, en primer lloc, també t'agraeixo i et felicito per la ponència, Maria, per suposat, per haver portat aquest tema aquí, no? I de la forma en la que l'has portat. He de dir que com que tampoc sabia ben bé quina era la meva tasca, llavors jo he fet com una revisió pensant en un possible paper, no? Una possible contribució. I el primer seria que m'ha agradat molt com has portat aquesta autora, no? Que sempre és molt interessant llegir a Nussbaum, i sobretot ara en aquesta obra que aborda una qüestió tan actual com és la del mito, no? I quina resposta s'ha donat als Estats Units. I saber doncs, els dubtes que ella té, que en moltes ocasions pues, també són els dubtes que aquí hi ha. No? El que sí que pensava és que d'alguna forma aquesta obra t'hagués pogut servir més per valorar bueno, quin és l'estat de la qüestió, diguem, no? Aquí. No? Aquí i com. I ara explicaré una mica per què. Jo contextualitzo una mica que a mi, jo aquesta obra la vaig llegir, però sobretot per l'entusiasme que em va causar l'anterior obra, que era la d'Emocions polítiques, no? Que per mi em va semblar com molt interessant la seva idea de que les institucions justes, no? Se sostenen no sols amb lleis i racionalitat, sinó que requereixen d'emocions públiques que recolzen els valors democràtics. Llavors ella parla de compassió, no? Que permet recolzar les polítiques socials, amor, i també la negativa, ja utilitza el fàstic. El que passa és que la seva mirada és cert que en aquesta obra d'emocions polítiques la fa sobre les institucions. No? I ella també parla dels objectes, però sobre les institucions quan afirma que les emocions són inevitables en política, no? Són les que mouen els ciutadans. I és cert que per mi en aquesta obra el que fa és fer el pas endavant de dir, bueno, i quina és l'evolució del dret? No? Com les institucions, com els jutges, les emocions, no? Poden també constituir les seves, diguem-ne, accions. No? I és un pas endavant que jo crec que també és molt interessant reiterar-lo. També com, sobretot, porta el concepte de dignitat, no? I de fragilitat, ella parla de fragilitat, a les qüestions relacionades amb la violència sexual. Per mi aquesta és una de les qüestions també claus. És cert que les tres coordenades que tu bé assenyales són com aquesta violència sexual o l'abús de poder se sosté en estructures profundament arrelades. Llavors també ella insisteix en que la desigualtat el que implica és crear les condicions socials sobre les quals la violència es reprodueix. No? En particular, en aquest cas, amb aquesta conversa amb Andrea Workin i Catherine McKinnon, és la cosificació. El que jo no tinc tan clar és com es combat, com es fa front a elles en el llibre de Nussbaum. I aquesta relació amb les emocions, és veritat que també, no? D'alguna forma, explica molt bé aquesta forma en la que s'apropien dels cossos de les dones, no? Com ella explícitament diu, i parla dels estereotips. Però per mi, i coneixent la vostra trajectòria, ara parlo del Centre Antígona, no? De podeu utilitzar com s'han treballat els estereotips, perquè per mi aquesta distinció entre estereotip negatiu, perjudicial, doncs queda molt diluït al final en la seva obra. Llavors, una altra qüestió interessant també que us convido a que pensem és com aquesta tensió entre els moviments postestructuralistes, amb Butler especialment per el tema de fragilitat o precarietat i o vulnerabilitat. No? Llavors, bueno, ella diu que aquestes corrents són massa teòriques, no? O que deshumanitzen, però en realitat jo crec que hi ha una manca de força amb els seus arguments per trencar aquestes resistències que ella mateixa assenyala. I després d'aquestes resistències no les comenta ben bé. Llavors, una qüestió que t'anava a comentar, però que crec que sí que ja has comentat, és aquesta diferència entre la ira, és que me lo llegi en anglès, l'enfado, no? Com a transició que mira cap al futur i l'enfado que mira cap al passat amb la retribució. No? Llavors, clar, jo crec que aquí també és molt important tenir en compte que aquestes dues concepcions, diguem-ne, de la ira o de l'enfado, al final també són emocions, però crec que ella les jerarquitza sense dir-ho. Vull dir, crec que Nussbaum jerarquitza també, i ho fa perquè de totes formes ella explicita això i no, o per què una sí i altra no. Llavors, sobre els baluars de la supèrbia, ja han vist vostès que, clar, és molt explícit i tenim casos que es poden exportar. No? L'altre dia hi havia també una ressenya d'una professora canadenca i ella explicava els seus casos que veies la similitud i veies la part aquesta important. Però per mi, i ja aquesta sí que és una primera pregunta, jo les falles del sistema judicial, el que trobo és que aquest biaix patriarcal del que parla ella, que fa que el sistema reforci la desigualtat, quan llegeixo els problemes que diu, no? Les falles són escoltar a les víctimes, assegurar les vies processals, controlar el poder. Clar, la meva pregunta és, on està el límit per considerar que aquestes falles podrien ser considerades violència institucional i quan no ho són? És a dir, quan la impunitat esdevé violència institucional, i si això és el mateix, es pot fer paral·lelament, no? Si les conseqüències són iguals en aquest sistema que quan es parla de l'esport. No? Una altra de les qüestions és aquesta relació entre desigualtat estructural, prenent les idees de McKinnon, no? I la relació amb la violència sexual. Jo crec que nosaltres tenim, diguem-ne, també moltes possibilitats d'enfocar-nos en aquesta tensió, no? Aquesta relació que pot haver a partir d'obres diguem-ne de la nostra doctrina, com la professora Baudelon, la professora Nyon o la professora Barrere, no? Perquè clar, el meu dubte és si les emocions poden alterar aquestes desigualtats de poder, és a dir, si la discriminació, si la situació de desigualtat poden canviar-se sense tenir en compte, i ara ja ho has enunciat, no ho havia vist, la interseccionalitat ni les dimensions de la justícia en Fraser. No? És a dir, crec que la posició de Fraser és més, diguem-ne, ens permet més identificar les falles del sistema actual que la tesi de Nussbaum en aquest llibre. No? I això, clar, em porta també a com us deia abans, no? Veure com podem, d'alguna forma, aquesta seria també, no, estic pensant que aquesta seria la pregunta. De forma suficient, les tesis de Nussbaum ens permetrien, ens permetria d'alguna forma establir, assenyalar i explicar quina és la relació entre discriminació i violència sexual. Ho dic perquè sabem que el Tribunal Europeu de Drets Humans, per exemple, ja té tota una doctrina sobre quina és la relació que hi ha entre violència, no? I desigualtat, i això és molt important també per, en aquells casos en els que no hi ha una necessitat d'un terme de comparació, que Nussbaum ja parla també de que el terme de comparació no es dona en la violència sexual, per tant hem de valorar el dany. I si valorem el dany, i estic pensant en tal pis contra Itàlia, llavors el que sí que ens permet, o el que sí que el Tribunal Europeu de Drets Humans insisteix, és que s'ha de veure el context. I per tant s'ha de veure la interseccionalitat. No? I per tant s'ha de veure com es dona aquesta situació o aquesta violència i quins són els danys. No? Per entendre que la discriminació sí que ens explicita com són vulnerats els drets. És on resideix la fonamentació de les vulneracions, no? Que ja havia dit en opus contra Turquia. Però això també el que ens faria fer és, bueno, distingir entre aquells casos on no hi ha hagut estereotips, prejudicis i on no. Bueno, ves que el temps se m'esgota, llavors, si no després faig alguna referència a això. Però dues qüestions per mi bàsiques. Creus que aquesta proposta que fa Nussbaum atén a les condicions materials? Creus que queden millor reconegudes les necessitats de les víctimes en Nussbaum que en una altra mirada, com per exemple una altra idea que també se m'ocorre i que aquí estic corrent molt, però és la tesis de Butler de la vulnerabilitat, on parla de que la vulnerabilitat és relacional i per tant les situacions en les quals es podrien viure, doncs això, diguem-ne, no és la fragilitat, no? Neutra o no neutra, però no descontextualitzada de Nussbaum, sinó una forma d'entendre quines raons i que tots ens podem enfrontar a situacions de discriminació. Només per acabar, jo volia afegir el cas del blog de Cristina Fallarás, el Jo sí te creo, que crec que el problema, o sigui, el Me Too i el Jo sí te creo, el que està canviant és la narrativa, és a dir, aquí sentim les veus, aquí sentim les necessitats i, com tu has dit, no? Es posa en el debat públic aquestes qüestions i aquestes qüestions és crear memòria de les víctimes, no? Que és una cosa que no hi ha hagut i que no hi ha hagut en un sistema on tot és, diguem-ne, casos individuals que es resolen per la jurisdicció penal i que no ha hagut, doncs, aquesta tensió o la capacitat de trencar, perdó que estic corrent, la tensió entre discriminació, desigualtat i violència. Gràcies, perdó.